Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 4 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui parlem amb dos personatges que actuen a Sant Cugat. El primer és l'Òscar Intente, un actor que fa una cosa que ja comentarem, i el segon serà el mestre Jordi Savall. Però abans, homilia del Molta Comèdia. Avui, la dona i les arts escèniques. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El proper dissabte, dia 8 de març, es celebra el Dia Mundial de les Dones, o de la dona. Fins fa relativament poc era el Dia Mundial de la Dona Treballadora. En recordo una vaga d'obreres tèxtils nord-americanes de l'any 1857, i després, el dia 25 de març, també als Estats Units, per l'incendi provocat pels empresaris de la fàbrica Cotton, on treballaven 500 persones, la majoria dones, i en van morir 142, per demanar millors condicions laborals, els hi van tancar la fàbrica i la van cremar. Aquesta celebració tindrà diferents actes a la ciutat. Una d'elles, el concert de les musiciens du Concert des Nations, un grup format per 20 dones de 8 països diferents que ha creat el mestre Jordi Savall i que actuarà el dissabte dia 8 al Teatre Auditori. Ara és normal, cada vegada més, que les dones estiguin dalt i darrere els escenaris, com a autores, com a compositores, coreògrafes, actrius, ballarines, intèrprets de tots els instruments, també com a tècniques, i l'il·luminació, el vestuari, etc. Però això havia estat molt diferent fins fa relativament poc, si considerem poc, més o menys un segle i mig. Cal considerar que quan Atenes està en el seu màxim esplendor al segle V abans de Crist, les dones no podien anar, com a espectadores vull dir, a les representacions de tragèdies, tot i ser les principals protagonistes. Clar, recordem Medea, Circe, Antígona i tantes més. I que, de fet, la representació de personatges femenins estava feta per homes. Un costum perpetuada a Occident fins al segle XVIII. Recordeu, a les obres de Shakespeare, els personatges femenins els representaven també homes, jovenets en alguns casos, o una mica més grans, maquillats, muntats com si fossin dones. Però com deia, germans meus, les coses han canviat, afortunadament. Esperem que segueixi així al marge de segons quines evolucions polítiques i morals i estètiques que s'estan accelerant darrerament, i les dones dins de les arts escèniques puguin ocupar, com ara, tots els espais i no es quedin només a l'escenari per representar espectacles muntats per exhibir els seus cossos i satisfeixi la luxúria dels homes. Això es complementa aquest mes a Sant Cugat del Vallès amb dues notícies importants. L'Ajuntament farà un homenatge properament a la sala de plens a l'actriu Emma Vilalasau per la seva llarga i magnífica carrera al teatre, a la televisió, al cinema, i el Premi Sant Cugat de l'any 2024 s'ha atorgat a Dolors Vilalasau per la seva trajectòria com a directora, promotora i creadora dins del teatre de la ciutat. O sigui que el mes de març de l'any 2025, els dies 8 i 20, serà el mes de les cosines Vilalasau. Emma, que va fer la seva primera obra dirigida per la seva cosina, amb l'agrupació teatral Maragall, i Dolors, que ha fet una feina constant durant molts anys pel teatre i la cultura d'aquesta ciutat. I aquesta setmana, mireu, aquesta setmana no repetiré, germans estimats, allò de que Déu faci més que nosaltres. No, no cal. Sinó que dic que aquests dos homenatges, a la Emma Vilarassau i a la Dolors Vilarassau, són un encert de l'Ajuntament de la ciutat. I que això representa molt bé, ho representa molt bé, insisteixo, el sentiment col·lectiu dels santcugatencs d'arrel i alguns nouvinguts de fa 60 anys com jo mateix. És important considerar això. La dona a l'escenari, la dona darrere de l'escenari, però la dona una protagonista en totes les arts escèniques i que segueixi així per molts anys. Amén. Escoltant la balada del Pinxo, música de Kurt Weill i la lletra de la cançó de Bertolt Brecht. I això ho hem posat abans de poder parlar amb Òscar Intente, que espero que estigui escoltant-se. Bon dia, Òscar.
Bon dia, sóc aquí escoltant-vos, sí.
Molt bé, doncs escolta'm, jo vull dir que, sobretot tinguin en compte que s'estiguin escoltant, que la setmana vinent, el dissabte 15 de març a les 18 hores, arriba a l'Ateneu l'Aula Brecht, que és un espectacle de petit format en què tu ets l'intèrpret i m'agradaria que ens expliquessis exactament una aula, una obra d'un poeta i un dramaturg. Què és exactament l'Aula Brecht?
Exactament, l'Aula Brecht és un espectacle històric de creació a dues mans, que van fer el Feliu Formosa, que és com sabeu, traductor, a part de poeta, és traductor de Brecht i un dels introductors de Brecht a Catalunya, i amb el Carles Grau, des de Terrassa, la companyia del Globus, als anys 70, van fer aquest espectacle que es deia així, Aula Brecht, perquè Brecht volia utilitzar el teatre com a element de transformació i per això va voler desfer la idea d'identificació, d'il·lusió, d'alguna manera assimilar-te al personatge, creure't amb la ficció, entrar dintre, sinó que volia que l'espectador sigués sempre conscient de que el que estava veient era un espectacle. Aleshores, Brecht s'inventa aquesta cosa del teatre didàctic, també, no? Didàctic, que no vol dir avorrit, és a dir, ell també creu en la força del sentit de l'humor, però malgrat tot fa això, teatre didàctic. I llavors el Feliu Formós i el Carles Grau van inventar aquest títol per acostar una sèrie de poemes molt punyents en aquell temps, i el que és bonic és que continuen sent punyents actualment.
Però hi ha un aspecte, Òscar, que m'agradaria també que em comentessis, i és que, almenys en l'anunci que es fa, que ha fet a l'Ateneu de l'espectacle, diu, sí, parla també que tu t'ajudes amb el diàleg amb el públic, i sí, a mesura que vas avançant amb les pinzellades poètiques i d'humor, no?
Sí. No és que sigui ben bé diàleg, eh? El que passa, que és això que et deia, el que sigui ja és un contacte directe. El públic sap que jo el miro. Així com els actors sabem que el públic ens mira, en el teatre abans del segle XX, diguéssim, tothom feia veure que no era vist, diguéssim. Era com si el teatre fos cinema. I el teatre, tant el lector com el públic, sabem que estem en una sala i que estem volent creure'ns una convenció, una mentida. El qui s'asseu es posa a mirar una obra de teatre, i qui la fa ha de saber que hi ha gent que se'l mira. Aleshores, en aquest despullament que Brecht porta fins a les últimes conseqüències, doncs Aula Brecht és això, hi ha un actuant, que sóc jo, i miro el públic i fins i tot li faig preguntes, el que no vol dir que necessàriament esperi respostes. Tampoc es tracta d'un cabaret participatiu, que ningú s'espanti.
Yeah, yeah.
Tothom queda assegut a la seva cadira. El que passa, que amb això que t'explicava de la cosa didàctica, sí que hi ha un moment, que hi ha un poema, que li donem una mena de forma de dictat. És a dir, convertint de debò l'aula, la sala, en una aula. I la gent que vol, optativament, tampoc està ningú obligat, va seguint un dictat que jo dicto, i llavors només sí que hi ha algun moment que faig dir en veu alta una estrofa a una persona i la següent en una altra persona, però és un moment molt relaxat, precisament, i que ningú s'espanti, perquè és no obliguem a ningú a fer res especial.
Perquè a més tens una pissarra, no? Tens, sí, on vas posant segons quines frases, segons quines paraules, segons,
sí,
quines...
frases i dibuixos.
I dibuixos.
Insistint en aquesta idea d'Albert Olbrecht didàctic, amb ganes de no alliçonar la gent, però sí que demana que l'espectador es desvetlli, no? El Brecht és evident que fa un teatre per empoderar la gent, diguéssim, no? Llavors parla del món així com el veu ell, i si el veu d'una manera descarnada ho diu, i ha fet obres molt, molt punyents i molt descarnades per desemmascarar el poder, etc. Aleshores, amb aquesta estètica, doncs se serveix també de petites iconografies, no? O sigui, si és necessari dibuixar un tauró per explicar el capitalisme, doncs hi ha un dels textos més famosos, potser, és que es diu així, si els taurons fossin persones, no? Que és una mena d'alegoria del món tal com ens ha arribat, que és a dir, que el peix gros es menja el petit, i això ho sabem tots, i Bertolt Brecht ho explica d'una manera molt didàctica i amb sentit de l'humor, i no ens diu res que no sapiguem, però ens t'ho torna a recordar.
Clar, diu, que... diu si el tauron fossin persones serien aleshores més amables amb els peixos petits.
Exacte, sí. Això és una pregunta innocent que fa una nena a una persona gran, i bueno, és el preàmbul d'aquest. Llavors, qui respon a aquesta nena li va dient si fossin persones, evidentment serien amables i posarien aigua neta i procurarien que els peixos estiguessin bé i sants, perquè evidentment els peixos sants són millors per als taurons, etc. I també hi hauria art i també hi hauria religió, etc. No? I esclar, evidentment està parlant dels homes, no?
Clar, potser aquesta aula que està representant en aquests moments polítics i socials torna a tenir una actualitat, sí, absoluta.
Sí, absoluta. Jo tinc el privilegi de poder fer aquest espectacle, que com he dit era històric. Jo vaig veure, quan jo tenia 10-12 anys, a Terrassa, a la meva escola, amb el Feliu Formosa, eren uns anys... que passaven aquest tipus de coses, que les escoles al vespre doncs, podia venir el Feliu Formosa i fer aquests textos, i ja em va colpir molt. Llavors jo m'he dedicat a aquest ofici i amb els anys pensava, aquells textos que em van colpir i tal, etc. Després un bon dia em va venir la invitació per part del Carles Grau, que ho volia tornar a muntar, i jo el vaig veure venir perquè coneixia el material, i ho hem fet ara, potser ara farà 10 anys que ho estem tornant a fer. Sempre dic que si això s'hagués pogut fer als anys 90, no hauria tingut massa sentit, perquè als anys 90 vivíem en la festa del llupisme, de l'especulació, d'això, de que el món no té fi, els recursos són per gaudir-los, etc. En canvi, actualment, i com més va més,
home, i tant,
sabem que la palla va cara, no?
Que el
poderós no vol deixar de ser-ho, ans al contrari.
Home, ha passat una cosa en aquests moments, Òscar, que és extraordinària per mi, i és que abans els capitalistes doncs, tenien un mitjancer que eren els polítics, ara ja s'hi han posat directament.
Sí, exacte. Ara aquesta gent estan arraconant els polítics, estan dient bé, si total...
No cal.
No em caleu, exacte, jo m'hi poso jo i aniré més pel dret. I com que el mecanisme és homologat, perquè els elegim democràticament, doncs... Però així va ser també el camí de Hitler. Se'l va elegir democràticament i ell anunciava les seves idees i la gent el va anar comprant i després ells van anar fent el que havien anat dient.
És fantàstic considerar el text de Brecht com en el seu moment, com una ideologia d'esquerres, amb fills, però en canvi és curiós que Brecht no es va afiliar a cap partit polític.
Suposo per aquesta... per preservar la seva llibertat, perquè tu pots combregar amb una ideologia, però els partits polítics també són eines molt, molt necessàries, però també són aparells molt, molt perillosos en el sentit que hi pots quedar atrapat a dins de l'aparell, no? I Brecht suposo que això ho devia intuir, perquè al capdavall també hem vist exemples de partits suposadament d'esquerres que són força verticals, no? que arriba un punt que internament també tenen poca democràcia, etc. I llavors dius, a veure, això és un partit d'esquerres, però és una maquinària molt, molt antiga, no? Molt, molt poc. Aleshores, jo crec que Bertolt Brecht, que devia ser molt, molt intel·ligent, doncs va veure això i per preservar la pròpia independència, doncs... Capdevall era un autor de teatre, un artista, i la llibertat artística és una cosa molt feble, molt, molt fràgil, i que l'has de preservar, no? A la que quedes atrapat en una teranyina, encara que sigui, diguéssim, la bona, comences a tenir més sordines i més penyores, etc. I ell no es va voler afiliar, és veritat.
Clar, i ell parlava potser d'aquest teatre que parlava de coses molt sèries, però en canvi introduïa aquests elements de tipus humorístic, no? O sigui que aneu a gaudir el teatre, aneu a passar-ho bé, no? Que no vol dir que no diguem coses molt sèries i coses que a vegades poden fer tremolar la gent, no?
Sí. Per exemple, una cosa que no hi ha a Aula Brec és música, perquè Aula Brec té aquest format de petit i d'aula, amb una pissarra i un suposat, diguem-ne, professor, que tampoc, va, professor proper. Però, amb això que deies tu, Brec també sabia de la força de l'humor i de la música, i juntant les dues coses t'apropes al cabaret. Llavors ell, per parlar del que volia parlar, sabia que el públic també l'has de distreure i l'has de seduir. I amb la música i les formes de cabaret i aquesta picardia i l'humorisme, etc., doncs també arriba el missatge, no? Perquè mentre la gent, mentre s'ho passa bé, mentre es va distraient, si tu ets hàbil, doncs pots anar explicant el que vols explicar i pots desvetllar la ment de l'espectador si et segueixen. Ell no, tampoc volia doctrinar, el que sí que volia era parlar clar i ser entès i no viure la fal·làcia de que allò és una ficció i que t'explicarem una història d'amor. El món del segle XX sabem que es va trencar el mirall i llavors ell no volia ser innocu.
Abans has dit que va recuperar. Quant temps fa que m'esteu fent?
El temps passa molt ràpid. Jo diria que el 2016. Clar, ho hem anat fent mai exhaustivament, perquè jo faig altres coses, però a part que la poesia en aquest país sempre costa i fa por, i aleshores les coses de poesia, encara que sigui de Bertolt Brecht i que vingui del teatre, etc., ho fas, ara estem encantats de venir a Sant Cugat i el dia abans anirem a Girona, a Salt, però no hi ha garrotades per demanar-nos l'espectacle. Ja. Aleshores ho hem anat fent, vam estar al Hall del Romea, vam estar al Teatre Acadèmia de Barcelona, hem fet moltes funcions, n'hem fet moltes, però vull dir que potser de tant en tant, no? Vull dir, n'hem fet en teatres, n'hem fet en universitats, és a dir, és un espectacle que, com que és d'un sol actor, doncs si s'està 3 mesos aturat no passa res, i sí, és així,
Jo també he sentit de l'humor, Òscar?
Sí, home, a veure, si no posem sentit de l'humor, ni a la vida, i sobretot en el meu ofici, n'hi ha per plegar, diguéssim. El sentit de l'humor ja sé sempre, i la ironia. I és així, és, un espectacle a vegades el llancem massa aviat, no? S'entén quan hi ha 7 actors i no els pots mantenir massa temps, però els espectacles petits, que són interessants, que no perden vigència, ho dic per experiència. Jo, per exemple, enguany faré 15 anys amb la idea d'Europa. És un espectacle que se'm va acudir a estrenar també el 2010, i qui m'havia de dir que aquell text de George Steiner parlant de la idea d'Europa avui en dia doncs encara tindria vigència, perquè un any és la crisi del refugiat, l'altre és el Brexit, l'altre és la crisi grega, i anar passant, no?, el canvi climàtic, i ara les batusses entre fins i tot religions o el retorn de l'extrema dreta, no? Vull dir que...
I tant, i tant.
No estem mai lliures de...
Bé, recordeu, doncs, oients, que el dissabte 15 de març a les 18 hores arriba a l'Ateneu amb la Brec, que és un espectacle de petit format, però ja veieu que molt interessant, que reuneix una quinzena de textos i poemes del dramaturg alemany Bertolt Brecht, interpretat per Òscar Intente, i amb la direcció d'en Carles Grau. No us ho perdeu! No us ho perdeu. Òscar, moltes gràcies per la teva atenció.
Moltes gràcies i molta comèdia.
I molta comèdia, exactament. Gràcies, Òscar. Fins una propera. Fins
a
la propera.
A vosaltres.
Adéu. Hem estat escoltant un fragment del concert per a dos violins i violoncel i orquestra d'Antonio Vivaldi perquè intentem connectar amb el mestre de viola de gamba i director d'orquestra, compositor i recerca musicològica de música antiga, Jordi Savall i Verdanet, però no ho aconseguim perquè en aquest moment està de viatge, de gira, per Itàlia. Havíem convingut que faríem aquesta connexió, però de moment no pot ser. Per tant, jo us comentaré que el dissabte 8 de març al Teatre Auditori de Sant Cugat es farà un concert que és precisament Antonio Vivaldi, L'Ospedale de la Pietà, amb l'Emission du Concert des Nations, que és un grup format recentment, vull dir que està format al final del 23 i que ha estat funcionant el 24 i continua funcionant, que és un grup de 20 concertistes dones, totes dones, totes elles de menys de 40 anys i de diferents països, en aquest cas Anglaterra, Àustria, Espanya, França, Hongria, Polònia, Rússia i Japó, amb 18 instruments de corda, 9 violins, 4 violes, 3 violoncels i 2 contrabaixos, que es completen amb alguna de les peces que toquen amb una guitarra, el chitarrone, i un clavecí. I també doncs, amb una recitadora, dintre d'aquest concert, que en aquest cas seria les 4 estacions d'Antonio Vivaldi, potser, sens dubte, l'obra més coneguda d'aquest compositor venecià, de Vivaldi, i que, com sabeu, doncs, hi ha aquests 4 temps, el primavera, estiu, tardor, hivern, i aleshores hi ha un text, i en aquest cas el text d'aquesta obra el diu, el recita, una actriu, que és la Mireia Vilapuig. També cal dir que dintre d'aquest grup, d'aquesta orquestra, hi ha una concertino, que és l'Alfia Bakieva, d'origen tàrtar, que vol dir que efectivament completa el fet aquest d'una orquestra absolutament femenina. Aquest concert, tot i que això no té a veure o no té res més a veure amb la creació del grup, està dintre del marc d'activitats del Dia Internacional de les Dones, que com sabeu és el dia 8, el dissabte 8 de març, i diguéssim que una mica aprofitant aquesta possibilitat s'integra amb aquest marc d'activitats pel fet de que sigui doncs això, un grup un grup absolutament format per dones. Cal dir que en el cas de Jordi Savall, doncs la carrera és una carrera prodigiosa, que ha durat i que està durant molts anys, perquè doncs, com a intèrpret primer i després com a director de música i la creació de diferents grups, doncs ha anat mantenint una activitat que espero que es confirmi, es vegi en aquest concert del dissabte, que és una peça fonamental per poder entendre el tipus de música que sempre doncs, ha orientat la carrera de Jordi Savall. Cal dir que en la seva història doncs, hi ha hagut la creació de diferents grups, mentre ells, doncs, potser inicialment, el primer que el va fer una mica conegut doncs, va ser l'Esperion 21, que es va crear el 1974, després la Capella Reial de Catalunya, el 1987, i després Le Concert des Nations, el 1989. I com deia, doncs, aquest grup de Les Musiciennes, o sigui, dones músiques, és una creació més recent i que està girant doncs, per tot arreu. En aquest cas, com deia, estava a Itàlia i precisament aquesta nostra intenció de comunicar amb ell, ho estem intentant sense aconseguir-ho de moment, i sembla que ara sí ho hem aconseguit i per tant podem començar a fer una entrevista que estàvem desitjant des de fa moltíssim temps. Mestre Savall, bon dia.
Bon dia.
Molt content de poder parlar. Suposo que l'estic trobant a mig camí entre Torino i Brescia.
Exactament, sí.
Perquè està fent una gira, el grup que estàvem parlant de Les Musiciennes dit Le Concert des Nations, aquest grup creat amb 20 dones menors de 40 anys i de diferents llocs del món, 8 països, Anglaterra, Àustria, Espanya, França, Hongria, Polònia, Rússia i Japó, i penso que és extraordinari, i després la concertina d'origen tàrtar. Mestre Savall, esteu fent una gira per tota Itàlia, per part d'Itàlia, perquè em sembla que hi ha una altra, que és Pistoia, a la Toscana, demà.
Demà a Toscana, exactament.
I com ha sigut aquesta creació del grup de Les Musiciennes?
Ha sigut una creació que ha vingut com a conseqüència de les acadèmies que vam fer des del 2019, quan vam tractar les sinfonies de Beethoven i després les sinfonies de Schubert, la creació i les estacions de Haydn. Amb la nostra orquestra, el Concert de Nació, tenim 50% de noies com a objectiu sempre. Per tant, tenim més d'una trentena de joves i de músiques joves, que són fantàstiques, i vaig estar pensant, jo tenia molt temps que tenia ganes de fer alguna cosa com a homenatge a l'Hospital de la Pietà, aquesta orfenat en què s'educaven noies orfes en la música del cant, i que Vivaldi va dirigir durant un temps i va crear un nivell extraordinari. Llavors vaig pensar de preguntar si les diferents noies que estaven a l'orquestra podien participar en aquest projecte, i sobretot el que em va decidir és quan vaig conèixer l'Alcia Bakieva, que és la concertina i que és la que havia de tocar les quatre estacions de Vivaldi, que són parts molt, molt virtuoses. I quan la vaig conèixer, vam parlar, vaig quedar totalment convençut, perquè ella té una idea molt clara de tota la dramatúrgia i tota la manera en què Vivaldi construeix aquesta música, i que permet que el virtuosisme no sigui un mitjà d'exhibició, sinó que el virtuosisme que Vivaldi exigeix està al servei d'escriure i viure una història molt bonica, que és l'història que havíem diferents personatges i diferents animals durant les quatre estacions.
És curiós perquè el programa és molt complex, penso, perquè comença amb el Proteo, o sigui, el món del Rebesco, el Rebesco,
sí.
I després amb el concert per a dos violins i violoncel, que han passat ara un fragment, el concert per a quatre violins i violoncel, i després, evidentment, la peça més coneguda mundialment de Vivaldi, que és les quatre estacions, que a més hi ha una recitadora.
Exacte. El que és interessant de recordar és que la primera part constitueix també un moment de molt pes també en relació a les quatre estacions. Les quatre estacions són superconegudes perquè s'han fet de totes les maneres possibles. Però la primera part presenta unes obres d'una increïble qualitat harmònica, contrapuntística i d'idees d'imaginació de Vivaldi. I voldria ressaltar que les dues últimes hores d'aquesta primera part, el concert de dos violins i cello en re menor, va ser transcrit per Bach per orgue, per trio d'orgue. I després el concert de quatre violins, en si menor, que acaba la primera part, va ser també transcrit per Bach per quatre clavicèmbals i orquestra de cordes. Això només per dir que fins a quin punt Bach admirava Vivaldi.
I és
moltes vegades s'ha fet una mica de broma, això, alguns servits mèdics que Vivaldi sempre feia servir les mateixes harmonies i que era una variació dels mateixos. I no és cert, Vivaldi és un gran harmonitzador, té una gran fantasia harmònica i al mateix temps té un gran virtuosisme que sempre explota d'una manera supermusical. I per això Bach l'admirava tant.
Que a més jo penso que Bach podria mirar un creador que, segons consta, doncs, hi té més de 700 composicions extraordinàries en concerts i en òperes, una cosa d'una força. I el Cimento de l'Harmonia, de la Invenció, penso que és molt significatiu, no?, aquesta...
Absolutament.
A més, aquest grup que vau formar de músiques, de dones intèrprets, ha sigut potser l'última cosa de tota aquesta creació dels grups que havia començat fa tants anys amb l'Esperion 21, no? O sigui, és anar recreant...
Fa més de 50 anys.
Jo, mestre, el que admiro molt, i ho haig de dir-ho, és que estigueu fent aquesta gira i en fi, els anys pesen, Els anys pesen i, en canvi, doncs, esteu fent una gira brutal i, a més, amb una perspectiva d'una altra gira per Estats Units, per Europa i per Estats Units, que jo quedo parat, perquè som de la mateixa generació, mestre.
Molt bé. Jo, miri, el meu secret és que cada concert que faig com aquests dies vaig enjuvenint, em trobo més jove. Tota l'energia que vivim al concert és meravellosa i això és una font de vida increïble i això és el que em permet de viure amb aquesta intensitat, perquè els concerts és un aliment per l'ànima absolutament essencial.
Bueno, la música diuen que és això, no? La música és un llenguatge universal per una banda i per altra banda aquest llenguatge el pot entendre qualsevol, a qualsevol lloc.
Sí, però és un llenguatge que si no té l'emoció i la bellesa com tenim aquests dies, no fa els mateixos efectes, Perquè és una medicina si els ingredients d'aquesta manera són bons i perquè la medicina estigui eficaç hi ha d'haver bellesa, hi ha d'haver emoció i autenticitat. I a tots aquests ingredients, per sort, i perquè són músiques extraves, els tenim a cada concert. I això és el que és meravellós.
Amb l'experiència que té tants anys i voltant per tot el món, la reacció que es produeix en el públic, si és Estats Units o a Polònia o a Itàlia, ha notat diferència al Japó?
No, tot arreu gràcies a Déu, tot arreu, els públics reaccionen. Al Japó el públic li costa una mica més perquè la música és més llunyana del que fan ells, però ja tenim, hi ha molta gent que ens segueix de molts anys i que tant ens segueix amb la música del Renaixement com la música de conjunt de violes com la música de Beethoven. Vull dir, és el Japó hi ha un públic molt fidel i molt amant de la música.
I potser molt temps és evident que ha anat canviant, perquè suposo que això fa 20 anys era una cosa i ara és una altra.
No sé, però jo me recordo que fa uns 30 anys vaig treure la primera versió de la Sinfonia Heroica i ja al Japó va ser un batí més èxit de crítica i on es van vendre més exemplars. Perquè els japonesos no tenen els mateixos prejudicis que tenen els europeus, que han sentit 1.011 vegades versions molt més romàntiques i molt més diferents. En canvi, al Japó hi ha una frescor i fa que la gent també s'interessi per coses més innovadores.
Suposo que deu saber que aquest concert, el Teatre Auditori de Sant Cugat, el situa dintre del marc d'activitats del Dia Internacional de les Dones, que és precisament el dia 8 de març. No sé si és una casualitat o hi ha...
I em fa molta il·lusió que sigui així, perquè és un homenatge molt important i penso que celebrar aquest dia amb un concert com aquest és una joia i molt, molt adequat.
Hi ha una qüestió que jo volia comentar i és que hi ha una prèvia al concert?
Sí, crec que sí.
O sigui, en la cafeteria del Teatre Auditori, doncs...
Sí, sí, tinc entès que sí. Sí,
molt bé. Sí. Hi ha altra cosa que volia comentar, si li sembla, i és que en un moment determinat, a l'any 2018, va haver-hi un acord amb l'Ajuntament de Sant Cugat per fer un acord d'intercanvi amb el Conservatori de Sant Cugat, el Vallès, i suposo que això tenia una llargada de 4 anys, però m'imagino que potser va ser afectat pel tema de la pandèmia.
Bueno, jo crec que va ser afectat per la pandèmia i després pels canvis polítics, perquè al nostre país les coses, quan hi ha un canvi i quan hi ha noves persones, tot canvia, no? I llavors es descobreixen altres interessos. Però jo sempre m'he sentit molt bé i intento fer sempre alguna cosa a Sant Cugat, perquè per mi és una ciutat que conec des de que era jove. Jo venia aquí a Sant Cugat molt sovint, moltes vegades, per passar alguns moments a l'església de Sant Cugat, que era un lloc magnífic, i sempre he tingut un contacte molt proper amb aquesta ciutat, que m'agrada molt.
Bueno, jo espero que seria el desig de molts, suposo, que aquest conveni doncs es retornés altra vegada a posar en marxa de tal forma que tinguéssim la possibilitat de que el mestre Savall pogués estar també doncs intervenint de forma regular a la ciutat en directe o indirectament. Estaria bé. A part de que en aquest moment...
Seria un plaer sempre. Seria un plaer tot el que puguem, diguem.
Molt bé, mestre. Sí. Doncs no sé si vol dir alguna cosa més, perquè el públic que ens està escoltant, jo puc dir que no encara està absolutament ple el teatre, però gairebé.
Fantàstic. Bé, segur que al final serà ple, perquè el programa que fem s'ho mereix i serà un èxit segur. Molt content de venir aquí amb la nostra orquestra de joves músiques i ens veurem dissabte, doncs.
Molt bé, mestre. Doncs moltes gràcies per la seva disponibilitat i que, sobretot, vagi bé el següent concert a Brescia i després a Pistoia i després cap aquí, cap a Sant Cugat.
Sí, sí. Exacte.
Bon viatge. I bon,
gràcies per tot.
I bon concert.
Gràcies.
Bon dia.
Moltes gràcies. Adéu. Don't need someone to tell me the moon shines for me. It's enough with myself when there's wine and some friends.
But sometimes when it's cold, I feel I need something else. I feel free in my space. I can fly, I can change. And there's always a chance to decide what comes next. It's enough with myself when there's sunshine out there. But sometimes when it rains and my shoes are all wet, I would love to come home and find you by the door, to feel warm in your arms and be safe from the dark. It is when I just think how nice it would be if you were here with me.
Nos hem fet un salt una mica, no dic un salt molt, però gairebé, perquè ara estàvem escoltant Sometimes de l'Adriana Ospina, perquè avui dijous, a les 20 hores, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, jazz, precisament amb aquesta Adriana Ospina, veu, i Bartolomé Barenghi, guitarra. I dissabte, com han comentat fins ara amb el mestre Savall, a les 20 hores al Teatre Auditori, Antonio Vivaldi, L'Ospedale de la Pietà, amb les Musiciens du Concert des Nations, un concert dins de les activitats del Dia Internacional de les Dones, amb un grup d'intèrprets format per 20 procedents de 8 països diferents, com han comentat. I ara us deixo una mica de música. A veure, hi he escollit una cançó que es diu Diamante Salvaje, perquè diu que és una cançó creada pel Dia Mundial de la Dona. Doncs vinga, Diamante Salvaje, endavant. I la setmana vinent tindrem amb nosaltres un personatge que ens parlarà de teatre. Adeu.
Soy lo que ves. No soy el diamante que tú esperabas. Yo me quiero libre, suelta mis alas. Soy como soy. No intentes cambiarme, nací salvaje. Por mucho que quieras, no entro en tu traje. Voy a hacer todo.
Ai, no, he dit teatre, no és veritat, no, la setmana que ve tindrem dansa, i teatre també, però sobretot dansa, per què? Perquè hi ha la quinzena de la dansa metropolitana, ara sí, adeu!
Y seguir las normas o bajar la voz cuando me lo impongan. Voy sin tu amor, pensando que yo soy quien está al mando, sabiendo que estoy buscando. Voy a hacer todo lo que dije que haría, con tus palabras, pa, pa, pa. Y sabes bien cómo joderme el día. Salvaje, ya ves.